Mapamundi. Amb Jordi Lucea.
Bona nit, passen 3 minuts a 8:45. França s'ha tornat a mobilitzar contra el contracte de la primera feina que, com sabeu, precaritza laboralment els joves. Sindicats i estudiants han sortit al carrer en multitud de manifestacions que han aplegat 3 milions de persones, segons els organitzadors. Altres fonts, en aquest cas periodístiques, parlen d'un milió de manifestants. El que sí que és evident és que hi ha tornat a haver aldarulls. N'hi ha en aquests moments. La policia ja ha detingut 100 persones. Tothom pendent de França i també de les interpretacions que es donen a la notícia que ens ha sorprès aquesta tarda. El cap de gabinet de la Casa Blanca, Andy Carr, ha dimitit i no està clar si per iniciativa pròpia o de Bush. En parlarem d'aquí una estona amb el nostre corresponsal a Washington. I a la segona part de Mapamundi us parlarem de les eleccions que s'estan celebrant a Israel. Connectarem amb Jerusalem, des d'on el nostre corresponsal ens informarà de com transcorre la jornada electoral i ens farà l'últim pronòstic, tot i que sembla que Kadima i Ehud Olmert guanyaran aquests comicis. Una altra cosa és saber per quan. Us traslladarem també l'opinió dels especialistes i, sobretot, la d'un personatge ben curiós. Es tracta de Menachem Fruchman, un rabí que viu a Cisjordània. Ho anirem desgranant des d'ara fins les 9. Aquí comença Mapamundi. Començarem des de París. Els treballadors francesos han demostrat de sobres avui la seva oposició al polèmic contracte per menors de 26 anys. Els sindicats asseguren que 3 milions de persones han participat a les 135 manifestacions que s'han fet arreu del país i que bona part del transport i dels centres d'ensenyament han quedat aturats. L'administració redueix la xifra de participants a poc més d'un milió. Al final de la marxa de París, com altres vegades, hi ha hagut enfrontaments, n'hi ha en aquests moments amb la policia, que han acabat amb un centenar de detinguts. Connectem, doncs, amb la nostra enviada especial a París. Maria Rovira, bona tarda, bona nit.
Hola, bona nit.
Quina és la dimensió, per tant, social d'una jornada de mobilitzacions tan multitudinària? Com es viu en aquests moments al carrer?
Doncs mira, com dèieu, a França ara dona ja la sensació que des de fa setmanes s'han acostumat a unes protestes de gran abast que no paren de créixer i que aglutinen progressivament més sectors socials. Però, com deia, són unes manifestacions que sempre acaben de la mateixa manera, amb forts incidents entre membres de la policia i grups de joves aliens a la protesta que es barregen amb els manifestants per sabotejar-les. De fet, el que ha passat després d'aquesta gran manifestació massiva d'avui pel centre de París, en arribar al final del recorregut a la plaça de la République, han començat a aparèixer grups de joves nombrosos que s'han començat a enfrontar amb la policia i també amb els serveis de seguretat que porten els mateixos sindicats. Són joves extremadament violents, amb incidents que provoquen, que fan recordar una mica els que hi va haver fa uns mesos en els extraradis, quan es van cremar tanta quantitat de cotxes, i llavors el que fan és barrejar-se amb els manifestants i començar, doncs, a cometre robatoris i a intentar, com dèiem, sabotejar les manifestacions. Tot això davant d'una forta presència policial i barreres per impedir que surtin dels voltants de la plaça i multitudinàries també detencions que fa la policia. En general hi ha una sensació, però, que cada convocatòria d'aquestes manifestacions es vol superar el nombre de manifestants per augmentar la pressió al govern. Avui es torna a parlar d'aquesta manifestació històrica que posa en evidència la fractura entre la societat i el primer ministre Dominique de Villepin. Ho deia des de la capçalera de la manifestació Bruno Juillard, que és el president del sindicat UNEF.
Avui és una demostració de força el que hem fet. Una gran marea que travessa diverses ciutats franceses i el govern haurà de reaccionar davant les aspiracions de la població que s'expressa claríssimament per la retirada del contracte per joves. És urgent que s'estableixi un diàleg.
Més coses, Maria Rovira. L'abast de la protesta d'avui també s'ha fet més gran perquè s'ha obert a altres sectors, no?
Sí, perquè aquesta convocatòria dels sindicats incluïa també aturades en els llocs de treball i també vagues sectorials. I a part, com dèieu, del centenar de manifestacions convocat arreu del país, es feien doncs aquestes vagues en sectors importants com el transport públic, l'educació o correus. De moment el sector privat no ha estat tan remarcable el suport a aquesta protesta perquè els sindicats es reserven aquesta possibilitat de cara a una potencial vaga general si les coses no canvien. De tota manera, aquesta mobilització que s'ha notat sobretot en els transports, tant aeri com en els trens, també en els metros i el transport urbà, sense arribar a paralitzar el país, ha de fer prendre consciència de la força que es tenen des dels diversos sectors del món laboral. Ho deia aquest matí també a la manifestació el delegat sindical ferroviari Benoît Saint-Francès.
El que espero és que hi hagi una presa de consciència en el món laboral dels joves, dels estudiants de secundària, i que continuem mobilitzant-nos amb més intensitat.
Una última qüestió, Maria. Ha respirat d'alguna manera el govern?
Doncs després d'aquest nou pols, avui Dominique de Villepin ha tornat a convocar per demà una reunió amb els sindicats. Ahir ja ho va fer i els sindicats ja han rebutjat aquesta trobada perquè el primer ministre es manté en una posició molt immobilista i només ofereix incloure modificacions a la llei i no retirar-la. Avui, precisament, el primer ministre Dominique, el ministre de l'Interior, volem dir, Nicolas Sarkozy, ha demanat també que s'aturi l'aplicació d'aquesta llei si abans no s'inicien negociacions. Això indica també doncs, una petita fractura dins el mateix govern. Les 12 confederacions sindicals convocants de les mobilitzacions sí que demà es reuniran per valorar l'èxit d'aquestes protestes i decidir també noves actuacions. Recordem, d'altra banda, que dijous el Consell Constitucional ha de revisar aquesta llei d'igualtat d'oportunitats, que és la que inclou el polèmic contracte laboral per joves, arran d'una denúncia del Partit Socialista per inconstitucionalitat. Si aquest Consell es mostra favorable a la llei, el primer ministre hauria guanyat la partida, sobretot de cara a la seva formació política, però continuarien les protestes i, si en canvi la llei es veta, els sindicats hi guanyarien, però Villepin també podria quedar una mica alleugerit per no haver hagut de retirar ell mateix aquesta llei.
Gràcies, Maria Rovira. A continuació, el .com, avui un .com molt especial. L'hem preparat per tots aquells que estiguin encuriosits sobre les protestes que s'estan vivint a França en aquests moments. Escolteu, i millor dit, sapigueu quines són les adreces que us poden interessar de la xarxa per poder-vos informar millor.
.com.
Les protestes a França contra la reforma laboral del govern de Dominique de Villepin ocupen bona part de les edicions digitals dels diaris del món. Comencem aquest repàs als Estats Units, on la CNN, en portada de la seva secció de notícies d'Europa, aborda la qüestió amb el titular «Massives protestes per la llei del treball francesa». El web de la CNN no dona xifres de participació, però apunta que han secundat les manifestacions desenes de milers de persones. A la Gran Bretanya, la web de la radiotelevisió BBC parla d'esbatussades entre manifestants i policia i afegeix que aquestes topades han tingut lloc especialment a la zona més pròxima a la plaça de la República de París. L'italià La Repubblica apunta que les aturades han creat problemes al sector dels transports i ensenyament i citen un destacat declaracions de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Interior i pròxim rival de Villepin. Diu així: ara el govern està obligat a moure's. El món àrab, el digital de la televisió Al Jazeera, aljazeera.com, explica que centenars de milers de persones han sortit avui al carrer contra la nova llei laboral, però que les afectacions que es preveien als transports no han arribat a ser tan greus. I acabem a França mateix, on alguns diaris van més enllà. És el cas de lemonde.fr, per exemple, que a aquesta hora publica el resultat d'una enquesta sobre si els ciutadans aproven que el primer ministre, Dominique de Villepin, mantingui la reforma laboral. El 46% dels enquestats ho desaproven completament i el 17% no hi acaben d'estar d'acord. El 19% ho troben més o menys bé i només el 15% està totalment a favor de Dominique de Villepin. Tenint en compte aquests resultats, Le Monde subratlla que el rebuig al contracte de primera feina és més fort que no pas l'oposició que va tenir el pla d'Alain Juppé sobre la seguretat social del 1995.
.com.
Al marge de la de França, hi ha hagut més protestes avui a Europa. La mobilització més important ha estat al Regne Unit, amb una vaga del sector públic que han seguit més d'un milió i mig de britànics. Jenny Lozano.
11 organitzacions sindicals britàniques han convocat 24 hores d'aturades. Protesten contra la supressió d'un dret dels treballadors de l'administració local que els permetia jubilar-se als 60 anys conservant tota la pensió. A Alemanya, treballadors del sector públic han fet aturades també durant tot el dia per protestar contra alguns plans que preveuen incrementar la jornada laboral sense augmentar els sous. I a Grècia, milers de treballadors de la banca també han fet vaga en contra de la reforma de les pensions que impulsa el govern.
Anem cap a Washington, quan falten pocs mesos per les eleccions legislatives de la tardor i amb els índexs de popularitat més baixos des que va arribar a la presidència, George Bush afronta canvis al seu entorn polític més immediat. El cap de gabinet de la Casa Blanca ha anunciat la seva dimissió avui, una decisió que diu que va prendre per iniciativa pròpia. Andy Carr, de 58 anys, era un dels col·laboradors més pròxims del president i passarà a la història com l'home que va anunciar Bush als atemptats de l'11S. Washington, Ignasi Abad, com s'explica aquesta dimissió aquí?
Doncs la renúncia d'Andy Carr pretén escenificar una remodelació del govern Bush a 7 mesos de les eleccions al Congrés i en plena pressió del partit al poder al republicà perquè el president doni un nou rumb als 2 anys i mig que li queden a la Casa Blanca després d'un inici del segon mandat francament desastrós. Carr era un dels homes de màxima confiança del president i se li atribueix la falta de reflexes de l'administració amb l'huracà Katrina i més recentment amb la polèmica de la sobre Dubai Sports World. Ell mateix va ser qui va proposar el seu relleu i parlava avui de canvi d'etapa.
Vostè és una persona bona, senyor president, i fa coses grans. Estic agraït per l'amistat que m'ha mostrat i per l'amor que Laura ha compartit amb la Kathy i amb mi. Estic agraït al personal de la Casa Blanca que l'ha servit tan bé i que m'ha ajudat a fer millor la meva feina. Però aquesta és una etapa diferent i Josh Bolton és la persona indicada per a aquesta etapa.
Bolton, el nou cap de personal de la Casa Blanca, forma part del cercle íntim del president, era director de l'oficina pressupostària del govern i la imatge de renovació no sembla tal, especialment si teníem en compte que el número 2 al seu departament, Karl Rove, principal estratega de George Bush, manté el càrrec. Caldrà veure si en els pròxims dies la remodelació continua o es queda aquí.
Una altra notícia d'interès dels Estats Units, Ignasi, és que el Suprem comença avui a examinar la legalitat dels tribunals militars de Guantánamo.
Sí, això és el que l'administració Bush el que vol és que la decisió del Suprem certifiqui que el president dels Estats Units té el poder d'arrestar qualsevol persona del món, retenir-lo sota custòdia americana i jutjar-lo en un tribunal militar on se'l pot sentenciar a mort. Per exemple, Salim Ahmed Ahman, aquest ciutadà iemenita que fou xofer de Bin Laden i va ser detingut a l'Afganistan el novembre del 2001, s'ha passat més de 3 anys a la presó de Guantánamo. Ell és el primer d'una desena dels 500 anomenats combatents enemics que el Pentàgon reté a la base militar a Cuba i aquí s'ha acusat formalment de pertànyer a Al-Qaeda. Ara se'l vol jutjar davant d'un tribunal militar. Hamdan va denunciar el seu cas davant la justícia civil als Estats Units i un jutge federal va dir que no es podia tirar endavant al tribunal militar si abans no s'aclaria si Hamdan, que no nega ser cap terrorista, és un presoner de guerra i, per tant, se li pot aplicar les convencions de Ginebra. El seu advocat, Charles Swift, assegura que el president no pot ignorar les protecions legals dels presoners en temps de guerra.
Tots estem d'acord en que aquesta és una nova guerra. Sí, ben bé, una guerra. I que calen noves regles. El problema és si la persona que escriu les regles pot ser el president. De cap manera, i això és l'argument del president. Jo sóc qui dicta les regles.
Fins a finals de juny o juliol no es coneixerà la deliberació del Suprem sobre el cas del xofer de Bin Laden i que ha d'assentar jurisprudència sobre els poders presidencials en plena guerra contra el terrorisme.
Gràcies, Washington. Són 9:15. Francesc Cano, bona nit.
Bona nit.
Les notícies en un minut.
I són aquestes.
Zapatero i Rajoy canvien les seves relacions arran de l'alto el foc d'ETA. Després de prop de 3 hores de reunió, el president del govern central constata un clima de recuperació de la confiança i aposta per restablir una interlocució directa amb el líder del PP. Aquest bon tracte, però, no es tradueix entre el PP basc i el Partit Socialista d'Euskadi. Precisament avui, el Partit Popular ha acusat el socialista Patxi López de rendir-se a les pretensions d'Otegi i d'ETA per haver demanat a l'Audiència Nacional que sigui flexible quan demà Otegi hi vagi a declarar. A tot això, demà l'endecari obrirà una roda de contactes amb els partits, menys el Partit Popular, que ha rebutjat la invitació, per analitzar la nova situació política. A aquesta hora, per cert, ha de començar el Benfica-Barça de quarts de final anada de la Copa d'Europa a Lisboa i, pel que fa al temps, cel serè a tot el país, excepte les comarques de Girona.
Audi us ofereix la informació del trànsit.
Albert Manyà, explica'ns, com va el trànsit?
Doncs a aquesta hora ja queda poca cosa a comentar. Només circulació lenta a l'autopista del Maresme entre Sant Adrià i Badalona en direcció a Mataró. Això era conseqüència d'un vehicle avariat que ja ha estat enretirat i a la C14 es dona pas alternatiu al Cubel, al Camp, per un camí avariat. Pel que fa a Barcelona, la Guàrdia Urbana ens acaba d'informar que la Ronda d'Alt es mantenen les aturades per bé que s'han escurçat entre Pedralbes i la Vall d'Hebron en sentit Besòs i a la Ronda Litoral passa el mateix entre la Zona Franca i la Barceloneta també en sentit Besòs. Això és tot, bona nit.
Ha arribat el moment que sàpigues qui ets i d'on vens. Et preguntes per què no ets com els altres. Per què només tu pots fer certes coses. Són moltes les adversitats que t'aniran sorgint. No et pots permetre ser feble. Recorda que has heretat el poder i que tens una missió per complir a la Terra. Audi Q7, del creador de Quattro.
Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
11 de setembre del 1714.
14 d'abril del 1931.
20 de novembre del 1975.
Cal conèixer la nostra història
per viure avui la nostra cultura. Per avançar, l'Avenç, la revista d'història i cultura de Catalunya. Mapamundi.
Israel afronta la recta final de la llarguíssima jornada electoral d'avui. A les 10 del vespre, després de 15 hores de votacions, tancaran els col·legis electorals i es coneixeran els sondejos a peu d'urna. Si no hi ha una sorpresa, el partit Kadima, creat per Ariel Sharon, s'endurà la victòria. Però el que es posa de manifest és que la participació ha estat la més baixa de la història d'Israel. A les 8 de la tarda se situava en un 57% només de participació. Jerusalem, Domènech Subirà, a qui pot perjudicar més aquesta alta abstenció? Potser els partits favorits, en aquest cas Kadima i els laboristes?
Doncs sí, és un temor evident quan la gent del Kadima aquesta tarda ha començat a enviar missatges de mòbil per intentar captar el màxim de vots possible. Com que les enquestes donaven els dos partits com a favorits, el Kadima i els laboristes, temen que molta gent hagi pensat que no calia ja sortir a votar. Però l'abstenció també s'explica pel desencant dels israelians amb els polítics. Recentment, un diari local qualificava de catastròfic l'anterior Parlament, especialment per la corrupció, que en alguns casos, com el del mateix fill d'Ariel Sharon, ha acabat amb sentències de presó. Un estudi presentat també pel mateix president del país, Moshe Katsav, revelava fa uns dies una alta insatisfacció dels ciutadans amb el sistema polític. S'hi afegeix a això certa confusió del votant després del que aquí anomenen Big Bang, la creació del nou partit Kadima i el revolucionari canvi en la direcció dels laboristes. Una transformació de l'escenari que rematava la desaparició d'Ariel Sharon, per molts l'últim gran líder. Avui als carrers els israelians parlaven de desengany, de mentides, de la falta de líders forts o de problemes econòmics.
I quin és l'escenari que es dibuixa a partir de demà?
Doncs ara que parlàvem de descontent, aquest factor pot ser determinant també del nou escenari. El mateix ascens del Kadima, creat fa 5 mesos, és vist per alguns analistes com el resultat d'un esgotament de la societat. Estan cansats del conflicte, diuen, es volen oblidar dels palestins i centrar-se en els seus problemes. I el Kadima d'Ehud Olmert proposa una sortida endavant, definir en 4 anys les fronteres de forma unilateral, perquè no reconeixen un interlocutor palestí vàlid, i incloent retirar-se de part de Cisjordània i annexionar una altra part. En l'annexió, tots els partits hi estan d'acord. La polèmica és per l'evacuació d'una altra part. La coalició més possible entre Kadima i laboristes sembla una garantia per tirar endavant el pla d'Olmert, tot i que els laboristes podrien pressionar més a favor de negociacions prèvies amb els palestins. Una altra opció seria una coalició de Kadima i Likud que qüestionaria el pla d'Olmert perquè Netanyahu no vol retirades i menys sense negociar res a canvi. De tota manera, al Likud no sabem on quedarà la foto final perquè hi ha un partit d'extrema dreta, Israel Beitenu, que li pot disputar el tercer lloc. Seria la catàstrofe final per al Likud, que governava, recordem-ho, l'anterior legislatura amb 40 escons i amb Sharon.
Totes les jornades electorals tenen aspectes curiosos, anecdòtics, que també ajuden a completar una mica la fotografia del dia. Tens alguna d'aquestes instantànies?
Doncs sí, és una contracrònica que comença al mateix carrer on viu un fumador de puros. És la imatge amb què molts escriuen a Ehud Olmert, el probable primer ministre. El carrer s'anomena 29 de novembre, recordant la data que l'any 47 Nacions Unides va aprovar la partició de Palestina entre jueus i àrabs. Ara Olmert proposa també un pla de separació, però molt diferent d'aquell primer i contrari a les resolucions de Nacions Unides. Olmert ha votat a les 7 del matí, acompanyat de la seva dona, Elisa, que es fa difícil saber si el vota ell després que el seu rival més ferotge, Bibi Netanyahu, s'ha encarregat de recordar a tothom que ella és d'esquerres i pacifista. A fora de casa, tampoc sé si Olmert l'ha ajudat gaire que la seva protegida, la que seria segona del govern, Zipi Livni, digués davant de les urnes que troba a faltar Sharon, just avui, quan Olmert més que mai volia evitar la comparació i quan més insegur se sent per l'alta abstenció que estem veient. Més espantat pot estar si llegeix l'entrevista a un analista nord-americà que tira per terra la rigorositat de totes les enquestes que s'han fet a Israel. Però que no ho doni encara tot perdut, senyor Olmert, els mestres de la Càbala predeien avui que ell serà el guanyador. L'abstenció em sap greu, però ja no la podem evitar. Els israelians no estan votant. Potser per això el guàrdia d'un col·legi, quan ha sabut que vinc de Barcelona, i no és broma, m'ha dit que el més important és Ronaldinho.
Gràcies, Domènech Subirà. Avui aquesta casa ha parlat amb més analistes, amb més especialistes, perquè ens donin el seu punt de vista sobre aquestes eleccions. Sergi Roca.
Per exemple, l'ambaixador d'Israel a Espanya, Víctor Harel, creu que s'han d'intentar les accions negociades, però creu que serà difícil.
Porque obviamente todo lo que es negociado es mejor que lo unilateral. Obviamente tiene más contundencia y es más aceptado y todo lo demás. Pero para que sea negociado es imprescindible de que jamás deje de ser una organización terrorista y se convierta en un gobierno que acepte la presencia de Israel y que renuncie a la violencia y al terror.
Colette Abital, diputada laborista, apunta que el context actual acosta el votant israelià cap a les posicions més negociadores.
Crec que l'opinió majoritària dels israelians s'ha decantat cap al centre-esquerra perquè la majoria de la gent, un 70% dels ciutadans, s'ha adonat que l'única solució és cedir territori. Però ara a Israel hi ha un cert pessimisme perquè Hamas no està disposat a reconèixer Israel.
Aquest programa ha tingut ocasió avui també de parlar amb un home de perfil ben peculiar, un home que des del judaïsme ha intentat buscar sortides al conflicte arabo-israelià. Ens el presenta Marta Prat.
La pau a Jerusalem serà la pau a tot el món. La pau a Terra Santa serà la pau a tot el món. La pau entre israelians i els líders islàmics serà la pau entre el món musulmà i el món occidental. Resoldre el problema entre israelians i palestins és intentar resoldre el problema entre l'oest i l'est, entre la civilització occidental i la oriental, entre el món occidental i l'islàmic.
La història de Menachem Fruman no té res a veure amb les estereotipades cròniques d'odi a les quals ens hem acostumat a sentir a parlar del conflicte entre àrabs i israelians. Aquest rabí de 60 anys, que viu a Cisjordània, territori palestí, porta la meitat de la seva vida intentant entendre els religiosos musulmans.
Durant molts anys he provat com a rabí parlar amb clergues musulmans, líders musulmans, i part d'aquests esforços són fruit d'un diàleg molt llarg amb els líders de Hamas, amb l'objectiu d'intentar descobrir si podem arribar a coexistir i si Hamas té aquesta línia de pensament. Si això no només és el que pensa Hamas, sinó que pot ser el que pensa el que podem anomenar com el moviment dels germans musulmans. Hamas és part dels germans musulmans, que inclou també Al-Qaeda i altres organitzacions.
Fruman, a qui durant molt de temps els seus propis germans jueus han titllat de traïdor, boig o, en el millor dels casos, d'ingenu, està convençut que la religió pot ser la via que desencalli aquest etern diàleg de sorts.
Des del meu punt de vista, el valor més gran de la religió és el de ser sensible a la realitat, ser-ho a les coses que se'ns han donat com a éssers humans i acceptar el fet de ser realistes. I espero que ells també en siguin molt i comprenguin que han de parlar amb els israelians, almenys amb els rabins israelians, i aleshores triar l'opció de la pau.
Durant la segona meitat dels 90, el rabí Fruman va mantenir diversos contactes amb els líders de Hamas, alguns d'ells, com el xeic Hamed Yassin, morts a mans de l'exèrcit d'Israel. Altres, els homes que a partir d'ara assumiran responsabilitats en el nou govern palestí. A ells, el singular religiós jueu, els demana una aposta per la pau en nom de l'Alcorà.
L'islamisme, de fet, és la religió de la pau. Així que aquest és el camí que poden seguir. Un camí que no es contradiu amb la seva tradició i que n'és la interpretació positiva. Espero que triïn l'opció positiva, perquè aleshores sí que l'islam pot contribuir molt a la cultura humana, però per això, primer, han de triar.
L'Apunt, amb Cèlia Sarnades.
Abans de Nadal, els Estats Units s'imaginaven aquest escenari al Pròxim Orient. Un Mahmoud Abbas victoriós negociant amb un Ariel Sharon reforçat a les urnes. Doncs ni una cosa ni l'altra. El partit del president palestí va perdre davant dels radicals de Hamas a les eleccions del gener i el primer ministre israelià està confinat en un hospital en estat de coma. La història i l'atzar fan que les eleccions d'avui a Israel obrin una nova era. Després de 60 anys de lluita a sang i foc pel somni del gran Israel, Ariel Sharon es va reinventar al final de la seva vida. Semblava un home de pau, fins i tot si la pau, per a ell, suposava imposar fronteres als palestins sense el seu consentiment, el mateix que propugna el seu partit, el Kadima, fundat a finals de l'any passat. A més d'un còctel divers d'egos, Sharon va plegar, sota aquest paraigua, una nova generació de polítics, els que, adoptant el pragmatisme com a ideologia, accepten l'existència futura d'un estat palestí, amb la intenció de preservar Israel com a estat jueu. Amb Ehud Olmert al capdavant, la majoria són fills o hereus dels que van lluitar amb les milícies ultranacionalistes sota l'ocupació britànica, van fundar Israel l'any 48 i van fornir la dreta israeliana. Són aquests els que, segons les enquestes, governaran després d'avui. Cap no té ni l'historial militar de Sharon, ni el seu passat de Falcó, ni el carisma que permetia a l'exprimer ministre imposar concessions difícils als israelians, com va ser, per exemple, la retirada de Gaza, o com podria ser una futura retirada parcial de Cisjordània per acabar fixant unilateralment una frontera que segurament coincidirà amb el polèmic mur traçat per Sharon. Kadima, en hebreu, significa endavant. Poc podia imaginar-se Ariel Sharon quan va fundar el partit que, 4 mesos després del procés de pau, entraria en un previsible període d'estancament. Perquè què pot sortir de la suma del Kadima més altres partits israelians en coalició més Hamas?
La contraportada.
El príncep Carles d'Anglaterra i la seva dona Camila han visitat avui un dels temples sagrats dels Sikhs, l'anomenat Kandahar Sahib Gurudwara, situat a l'estat indi del Punjab. Es tracta d'un impressionant temple de color blanc d'uns 300 anys d'antiguitat que està coronat per minarets i cúpules daurades. Diuen les cròniques que la parella anava graciosament abillada amb mocadors i bufandes blanques que s'han agenollat i que han besat el terra. El príncep Carles, amb un gest de respecte, s'ha cobert amb un mocador vermell i la seva dona Camila ha fet el mateix amb un de blau. De moment no hem vist les imatges, no sabem quina fila feien. En tot cas, demà ja us direm si han provocat l'escarni de la premsa groga o si algun diputat de l'oposició ha entès que la parella s'havia disfressat. M'heu entès, no? Bona nit, fins demà.
Mapamundi és un espai de la secció d'internacional dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Producció, Elisenda Sort i Marta Jerez. Control de so, Júlia Aparicio. Coordinació, Marta Prat. Direcció i presentació, Jordi Lucea.